Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. En aquest cap de setmana, una mica de pont gràcies a la Diada de Catalunya. El món vitivinícola continua sent portada d'aquest recull informatiu una setmana més, i aquesta ho és per la petició de 5 denominacions d'origen de la demarcació de Tarragona a l'hora de demanar una destil·lació de crisi, una opció, la de convertir la de producció de raïm no en vi, sinó en alcohol per usos industrials. Una solució que no agrada al Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, però que es presenta com la solució més factible en un context de crisi econòmica com l'actual. També, en aquest cas, una bona notícia del món del vi. El parc científic de la indústria enològica de Falset ja ha entrat en funcionament, tot i que no està oficialment inaugurat. El centre ja està operatiu per començar a tirar endavant els projectes d'innovació en el sector del vi. La setmana, tot i que una mica més curta, ens ha deixat altres titulars. L'Ajuntament de Falset posa fil a l'agulla en les mesures per lluitar contra l'atur al municipi i anuncia la contractació de fins a 6 persones amb aquesta finalitat. Aquest és un dels titulars que va donar l'entrevista que els serveis informatius de Ràdio Falset van mantindre amb Jesús Torralba, l'alcalde de la capital del Priorat. I la tercera cursa de muntanya de Falset arriba als 375 corredors i es consolida en el calendari d'aquest tipus de competicions. Jordi Perelló ens explicarà en el temps dels esports els guanyadors i la valoració de l'organització d'aquesta cursa. 5 denominacions d'origen de la demarcació de Tarragona, entre les quals hi ha la DEO Montsant, demanen al Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí que s'activi una destil·lació de crisi. La situació de crisi econòmica generalitzada i les seves conseqüències pel sector, amb el descens del consum i la reducció en les vendes, han portat els consells reguladors a sol·licitar aquesta sortida que ja preveu la nova Organització Comuna de la Vinya i del Vi, la OCM. L'any passat el Ministeri va desestimar la destil·lació de crisi, però, com explica el gerent de la DEO Montsant, Gerard Amorós, la situació actual hauria de fer replantejar la qüestió al Ministeri.
Nosaltres fem una petició, potser les circumstàncies entenem que són prou complicades, com perquè una decisió que l'any passat no es va arribar a prendre es podria reconsiderar. Per això hem fet la petició per la present campanya, ja que l'any passat es va arribar a la conclusió de no fer-ho, que es reconsideri aquesta petició, perquè pensem que el mercat està prou complicat, hi ha un excedent. Potser en aquest moment és més visible, perquè estem en campanya, la gent necessita espai, necessita estocar el vi, potser és més visible i potser valdria la pena reconsiderar aquesta postura per a la propera campanya.
Si el Ministeri no aprovés aquesta destil·lació de crisi, les conseqüències poden ser molt dures per al sector. Tornem a sentir el gerent de la DEO Montsant.
El que entenem és que aniria molt bé pel mercat treure una part d'aquests excedents de vi que hi ha al mercat, si no, òbviament, el mercat, amb el complicat que està, es pot arribar a complicar més, no? I això pot provocar baixada generalitzada de preus i, bàsicament, dificultat inclús per col·locar el teu vi al mercat. Ja, a part del preu, poder col·locar el vi en condicions al mercat serà molt difícil, i si no hi ha aquesta destil·lació de crisi encara serà més dur, diguem.
Les denominacions d'origen ja han enviat la seva petició a la Confederació Espanyola de Consells Reguladors Vitivinícoles per tal que l'aixequi i sol·liciti al Ministeri. Pel que fa a nivell europeu, Itàlia i França ja han iniciat mesures d'aquest tipus que permeten reduir l'estoc de vi i d'aquesta manera mantenir, d'alguna manera, els preus del mercat. I no deixem el món del vi, ja que la Fundació del Parc Tecnològic de la Indústria Enològica del Priorat ultima els detalls per presentar en societat aquest equipament ubicat, recordem-ho, al costat de l'IES Priorat. Tot i que el parc encara no està inaugurat oficialment, com explica Sergi Delamo, director executiu del parc, ja s'estan treballant en els diferents projectes.
Fins que no hi hagi inauguració, doncs no m'atreviria a dir que estem oberts, però sí que puc dir que des de principis d'agost, de fet, des del 3 d'agost, ja hi ha gent treballant en allà. És a dir, nosaltres hem aconseguit lligar bastants contractes de recerca en aquests dos darrers anys, fins i tot abans de tenir edifici, i això ha fet que hi hagi una gran demanda de serveis tecnològics. I, per tant, el que hem fet és prioritzar aquests serveis tecnològics, prioritzar aquest servei al sector vitivinícola, i obrir, encara que sigui sense inauguració, només efectes de portar endavant els projectes de recerca, hem obert a partir del 3 d'agost, que ens va venir la primera barema dels assajos que estàvem fent amb la gent de Raïmat.
Els eixos d'aquests projectes d'investigació són el tema sensorial en el món del vi, l'embotellat, i d'una manera específica el màrqueting i el posicionament en el mercat. Segons Delamo, entre els objectius de fons del centre tecnològic hi ha dotar el sector d'eines que l'enforteixin per fer front a crisis futures. I un últim apunt del món del vi, el govern ha nomenat Oriol Guevara com a nou director general de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'INCAMI, en substitució de Joan Aguado, que, recordem, va deixar el càrrec el passat 1 de juliol. Guevara és enòleg i, abans de ser director de l'INCAMI, va ser president de l'Associació Catalana d'Enòlegs. En la presa de possessió del càrrec, Guevara va reclamar la unió de tots els actors del sector vitivinícola per fer front als reptes que hi ha plantejats en aquests moments. Guevara, que ha estat presentat aquesta setmana, també ha destacat que és en els moments difícils quan cal una col·laboració més forta i més unida. En relació a la situació del sector del vi, el conseller d'Agricultura, Joaquim Llena, va manifestar en la presa de possessió del nou director de l'INCAVI que el preu del raïm s'ha de decidir entre l'oferta i la demanda i no només des d'una de les dues parts. I abans de l'entrevista amb l'alcalde de Falset, us expliquem que la Cambra de Comerç de Reus ha obert la convocatòria de la segona edició dels guardons Cambra, Empresa i Territori, Premis Cambra Reus 2009, amb l'objectiu de reconèixer aquelles empreses de l'àmbit territorial de la Cambra, que recordem cobreix el Baix Camp, el Priorat, la Ribera, la Conca de Barberà i la Terra Alta, que hagin destacat en cadascun dels apartats proposats. A més, la Cambra reconeix la trajectòria de totes aquelles empreses de la Conca de Barberà que acreditin una antiguitat de 25 anys. Si els guardons de la primera edició van otorgar-se a Móra d'Ebre, enguany serà Montblanc qui acollirà l'acte de lliurament. Això serà el dia 13 de novembre. Recordem que l'any passat el Premi País del Vi a la millor iniciativa enoturística va recaure en els paisatges del vi, un projecte que és del Consorci per al Desenvolupament del Priorat. Comença un nou curs polític i amb ell la ronda d'entrevistes que, com l'any passat, realitzem a l'alcalde de Falset, al cap de l'oposició, al consistori de la capital del Priorat, per passar després al president del Consell Comarcal i al cap de l'oposició de l'ens comarcal. Iniciem, doncs, aquesta primera tanda amb Jesús Torralba, l'alcalde de Falset. Comença el nou curs polític i per situar-nos hem demanat a l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, doncs una entrevista per poder repassar alguns dels temes que poden marcar aquests darrers mesos del 2009 pel que fa a la capital del Priorat. Bon dia, senyor Torralba.
Hola, molt bon dia.
Si hem de començar parlant, hem de parlar, com no, de l'escenari econòmic global, però també centrant-nos una mica en la situació local. En el ple per l'aprovació dels pressupostos de l'any vinent, vostè va comentar que hi havia una partida per actuacions per les persones en atur. Quines són aquestes mesures que prendrà l'Ajuntament de Falset en aquest sentit?
Bueno, de fet, amb la partida en qüestió es pretenia el poder ajudar a gent que estigués a l'atur a través de contractes, bé sigui a l'Ajuntament, bé sigui amb les empreses que en aquests moments estan fent les obres dels diversos projectes que s'estan fent a Falset, doncs que trobessin, encara que fos de forma temporal, doncs una feina en la que pogués guanyar-se la vida.
Hem d'entendre, doncs, que serà mitjançant aquesta contractació?
En principi, sí. L'Ajuntament té previst contractar i estem en fase d'entrevistes a unes 4 o 5 persones a mitjans d'aquest mes de setembre, i també vam recollir durant un temps currículums de persones que estaven a l'atur i que estaven interessades en poder col·laborar amb aquesta empresa que està fent les obres de rehabilitació de la plaça d'Àngel Marquès. I em consta, falta actualitzar la informació, però si no m'equivoco, hi ha 3 o 4 persones que també estan treballant ja amb aquests senyors, i també em consta que en pocs dies la intenció d'aquesta empresa constructora és també de contractar un nombre que ara no podria assegurar de persones, que són, si no m'equivoco, 5 o 6 persones més, de cara a poder treballar amb aquestes obres de rehabilitació de la plaça Àngel Marquès i també de la rehabilitació de la Font del Valle.
No deixem de parlar del nucli antic, estem parlant de la plaça Àngel Marquès, hem de parlar de les obres de la llei de barris. Vostè ja va explicar quan es va donar a conèixer que s'havia donat una subvenció a l'Ajuntament de Falset, que aquest 2009 ja començarien a realitzar-se algunes d'aquestes obres. Quines són, senyor Torralba?
Bueno, de fet, de l'import de 2.400.000 en números rodons que d'ajuts o de subvencions que ha de rebre Falset per al tema de la llei de barris, estan distribuïdes en diferents anualitats. És per 5 anys i la primera anualitat, que seria el 2009, és a dir, que queda molt poquet temps per exaurir aquest any, doncs hi ha una quantitat petita. La quantitat que està destinada anualment va incrementant-se en la mida en què avança el temps. Per a aquesta anualitat, 2009, hi ha al voltant de 70.000 euros, vull dir que dintre del context global és relativament poc, però que està distribuït en diverses actuacions. Per exemple, una d'elles seria l'adequació d'una oficina d'acció ciutadana. Una altra seria doncs, una renovació de la taula informàtica de la biblioteca. Una altra actuació seria neteja i acondicionament del barranc, que ja ho necessita també. I una altra seria la millora de la megafonia de cara als pregons de Falset perquè doncs, arribi doncs, al màxim de vilatans possibles. Vull dir, totes aquestes actuacions hi ha un pressupost aproximat, com deia abans, d'uns 70.000 euros.
Però no tenim dates, terminis per a aquestes actuacions?
Bueno, de fet, s'han d'iniciar abans del 31 de desembre. Pensa que, entre altres coses, el conveni del programa financer de la llei de barris no l'hem signat encara. La previsió és que es formalitzi, calculo, abans de final del mes de setembre, amb la qual cosa, a partir d'aquell moment, sí que ja podrem començar a donar dates i bueno, doncs aquestes actuacions, aquests projectes que semblen d'un caràcter menor, però que són importants també pel bon funcionament doncs, de la vida quotidiana a Falset, esperem que abans del 31 de desembre doncs, ja estiguin materialitzats.
Encara parlant del context econòmic actual, aquesta darrera setmana, sobretot, es comença a sentir la veu dels ajuntaments que diuen que la seva situació comença a ser a hores d'ara ja força complicada. Falset, sabem que es troba a un 89% de l'endeutament que permet la Generalitat. En quina situació es troba el consistori tenint en compte doncs, aquesta situació que es dona als altres ajuntaments i que ja han demanat i han deixat anar algun crit, podríem dir, d'auxili a les administracions superiors?
Bueno, Falset no és diferent de cap altra població ni del voltant ni de qualsevol ajuntament que no tingui la sort de tenir uns ingressos diferents dels que fins ara s'havien obtingut de forma relativament fàcil, que era motivat per el que era la construcció. Està clar que en aquests moments la construcció ha caigut en picat, és a dir, és inexistent, i naturalment l'Ajuntament de Falset doncs, ha deixat d'ingressar bastants diners motivat per aquesta causa. Nosaltres teníem previst l'any 2009 fer dos projectes importants, materialitzar dos projectes importants. Un és un edifici d'habitatges que bueno, s'ha plantejat o es plantejarà la modificació a urbanisme d'una sèrie d'aspectes formals. I l'altre pues, també era una obra important pues, d'adequació d'un espai per un, bueno, diríem, una casa rural en plan d'un cert nivell, per dir-ho d'una forma col·loquial.
Des de l'Ajuntament?
No, la previsió és que això fos d'iniciativa privada, un promotor immobiliari i bueno, un promotor de temes d'enoturisme i de turisme d'un cert nivell econòmic. Bueno, pues, com la burocràcia va bastant lenta, l'any 2009 no serà possible, amb la qual cosa l'Ajuntament de Falset deixarà d'ingressar uns diners que ens eren bueno, molt, molt importants per poder continuar la dinàmica de pagaments que teníem fins ara. De tota manera, si em permets, voldria fer una diferenciació entre el que significa l'endeutament que pugui tenir l'Ajuntament i el que és la despesa corrent. Són dues qüestions diferents. L'Ajuntament de Falset pot estar amb un nivell d'endeutament del que tu apuntaves, el 89%, dels 110, que si no m'equivoco és el màxim que permet la llei, i pagar-ho normalment, com s'està fent. Per tant, jo diria que entra dintre de la normalitat. I l'altra qüestió és que obres que s'han fet i que s'estan fent i que l'Ajuntament de Falset ja ha pagat als promotors o que ha de pagar en els propers mesos, encara no hem rebut els diners per part de l'administració. Per tant, novament, es veu que tot el sistema de finançament dels ajuntaments necessita una revisió a fons. De fet, els ajuntaments estem finançant obra que l'administració central, en aquest cas Generalitat, Diputació, etcètera, etcètera, doncs tindrien de suportar majoritàriament. Per tant, la dificultat que tenen bàsicament els ajuntaments en aquests moments, al meu entendre, i pel que jo conec de l'Ajuntament de Falset, són dos. Una manca d'ingressos important per una baixada molt important de l'activitat constructora, amb la qual cosa els impostos corresponents no existeixen pràcticament. I la segona és que els pagaments que s'han fet de projectes que s'estan desenvolupant, s'estan tirant endavant, doncs l'administració corresponent triga molt de temps en pagar-los. Per tant, els ajuntaments, i Falset no és cap excepció, com et deia abans, ens veiem obligats doncs, a buscar finançaments per altres vies. Digue-li pòlissa de crèdit, digue-li el que sigui.
Ja pot ser en aquest sentit, en el sentit econòmic, pel que fa a l'Ajuntament de Falset, el que podríem anomenar el cas Niubó, per donar-li algun nom, que vostè n'ha parlat als pressupostos. En quin punt estem?
Bueno, en aquest moment jo continuo insistint amb el senyor Rafael Niubó, que com sap està a vicepresidència de Generalitat, perquè trobem la solució i desencallem definitivament el tema. Això representaria que Falset podria rebre al voltant de 950.000 euros, que ens anirien fantàsticament bé, per fer front a una part del cost del camp de futbol, concretament la gespa artificial, a la remodelació de la piscina municipal i també a la remodelació del pavelló. Jo espero i confio que arribem a bon terme perquè continuo insistint en que el pacte, en que el conveni que es va signar a l'anterior legislatura i que contemplava dues anualitats, que eren 2007 i 2008, per tant ja està més que caducat, doncs sigui una realitat i esperem que sigui aviat. Jo continuaré insistint sobre el particular.
Amb la situació econòmica que definíem fa uns moments, hi ha lloc, hi ha espai per nous projectes, per Falset?
Naturalment. Justament en aquesta època entenc que Falset, al igual que altres ajuntaments, hem de buscar els mitjans econòmics allà on sigui perquè no es pot frenar, i menys en aquesta situació, i menys a Falset, no es poden frenar projectes que signifiquin recuperar, penso, un temps que s'havien destinat per fer altres projectes a actualitzar la qualitat de vida, a actualitzar el patrimoni arquitectònic que té la vila i al mateix temps ajudar a dinamitzar econòmicament per aquesta via, i sobretot aquí ho tenim, penso, bastant identificat. Pretenem que totes aquestes remodelacions de la llei de barris, el que s'està fent ara de plaça Àngel Marquès, el que farem, com he dit abans, també de la Font del Valle, juntament amb el projecte del Centre de Divulgació de la Cultura del Vi, és a dir, el Castell del Vi, ajudi no solament a Falset a dinamitzar l'economia local, sinó també a una bona part dels pobles de la comarca. Per tant, hem de fer l'esforç i hem de buscar els mitjans econòmics allà on siguin i, com diríem en castellà, en ello estamos.
En pot avançar algun i que estigui en una fase molt embrionària? Perquè per la resposta que dona entenc que hi ha alguna cosa.
Bon, hi ha moltes, jo hi confio. A veure, no fa gaire es va aprovar per part del Ministeri de Foment, però també per part de Patrimoni de la Generalitat, un ajut molt important per finalitzar definitivament tot el que és l'entorn del castell, vull dir, la segona fase de rehabilitació, és a dir, l'urbanitzar tota la zona al voltant del castell, i cuidado, que són molts diners, és 1.152.000 euros, però és que Patrimoni de la Generalitat aporta 120.000 euros més, vull dir que realment, quan parlava abans de que l'Ajuntament dedicarà una partida per intentar suavitzar, necessàriament no ho podem solucionar tot, ja ens agradaria, però suavitzar l'impacte de l'atur a la població, continuem per aquesta línia. És a dir, dels projectes que es puguin fer en un futur més o menys immediat, intentarem que les empreses que els tirin endavant busqui gent de Falset que estigui a l'atur. I això, que d'una o altra manera pot semblar una mica idealista, és el que ens toca en aquest moment. Hem d'ajudar a la gent de Falset. També és cert, com deia abans, que ajudarem en la mida que puguem. Altres projectes, naturalment, que penso que són importants i en 4-5 anys, el que passa que es començarà a veure's amb una certa importància. Jo penso que a partir del primer semestre del 2010, la llei de barris, juntament amb els fons de la Generalitat, amb el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, doncs ens permetran que durant l'any 2010 el carrer de dalt s'acabi de rehabilitar, d'urbanitzar. Més o menys vam fer una petita mostra del que ens agradaria que fos. Ja s'ha presentat el projecte a Governació perquè ens l'autoritzin i s'està preparant el projecte també de remodelació i rehabilitació de tot el carrer de baix. Per tant, entenem que l'any 2010 també serà un any en el que tindrem molta activitat des d'aquest punt de vista. I aprofito, si m'ho permets, perquè és evident que tots aquests projectes, que són ambiciosos, que és molt fàcil parlar d'ells, incorporen una cosa que potser fa temps que no estem acostumats a patir, que és, o que són, els inconvenients de les obres. Evidentment, alteren, encara que no ens agradi, alteren la marxa i la dinàmica normal de la població. I aquí sí que, novament, demano als vilatans, demano a la gent que ens visiti, que ho intenti comprendre i que, si hi ha alguna situació incòmoda o que molesti, que ho comuniquin a l'Ajuntament, que mirarem aviam si ho podem solventar, però que al final hem de conviure durant un cert temps amb una certa incomoditat per la millora de Falset.
No ens queda més temps, hem complert el quart d'hora que teníem per tal de repassar una mica aquest començament del curs polític a Falset. Emplacem això, sí, senyor Torralba, que a començaments del 2010 ens tornem a trobar per veure com està la situació i per començar a veure com es desenvoluparà aquest 2010 per Falset. Tot i això, moltes gràcies per la seva presència aquí.
Moltes gràcies i bon dia.
Demà, Arenys de Munt celebra un referèndum respecte a la independència de Catalunya. Aprofitant l'avinentesa i en el marc de la Diada, vam preguntar al portaveu del col·lectiu independentista del Priorat, Miquel Perelló, si seria possible organitzar una consulta d'aquest tipus a la nostra comarca.
Bé, l'expressió de manera democràtica de qualsevol opinió sempre és bona. Llavors, hi ha tota la gent que no està d'acord amb la democràcia, com és aquest cas, doncs, el PSOE, Falange, Ciutadans i el Partit Popular, doncs, que evidentment, com que tenen por de la democràcia, doncs ho boicotegen. Nosaltres és una cosa que ho hem anat mirant, sobretot per l'immensa fraternitat que sentim cap a la gent del moviment arenyenc per l'autodeterminació, que s'han atrevit a fer una cosa que doncs no fan cap mal a ningú, i sobretot molt esgarrifats i molt parats de com un partit que es pretén d'esquerres i que governa molts ajuntaments de la nostra comarca i la Generalitat de Catalunya i que té la barra de dir que és d'esquerres, doncs s'ha dit a prohibir referèndums i a facilitar manifestacions de falangistes.
I passem als esports amb Jordi Perelló.
Hola, bon dia. Ahir divendres va tenir lloc pel terme municipal de Falset i en la participació de 375 atletes la tercera cursa de muntanya Vila de Falset, on destacà els tres primers classificats. Amb la general de 21 quilòmetres, el guanyador va ser per Quico Martí Bertomeu de Camarles, que la va cobrir amb un temps de 1 hora 43 minuts 23 segons. El segon classificat va ser Víctor Estepa, de Sallent, que la va fer amb 1:46:05. I el tercer classificat, Javi Delgado, de Vilassar de Mar, que va cobrir aquesta cursa de 21 quilòmetres amb 1:46:39. Perquè respecte als falsetans, el primer falsetà d'aquesta cursa de muntanya de 21 quilòmetres va ser el 31è classificat, Vicent Brull d'Iborra, que va fer la cursa amb 2:07:57. El segon falsetà va ser el lloc 44, va ser per Guillem Aleu, que va fer la cursa amb 2:11:50. Escoltem el guanyador d'aquesta cursa de 21 quilòmetres, Quico Martí, el primer classificat d'aquesta cursa general de 21 quilòmetres d'aquesta tercera cursa de muntanya, Vila de Falset, que es va fer ahir pel terme municipal de la nostra població.
Bueno, jo l'any 2007 vaig fer-la també la cursa aquesta, me penso que eren 16 quilòmetres. Bueno, i esta és més, trobo que s'acopla més a una cursa de muntanya, més tècnica. L'últim tramo s'ha fet una mica dur, que agafes una mica d'asfalt i pla, però bueno, cada any ens anem superant en el circuit. La cursa ha estat molt bé i el que m'ha agradat molt ha sigut la sinalització. En cap moment m'he trobat perdut ni res, vull dir, ha sigut la sinalització és excel·lent. I l'organització, doncs molt bé, els habitaments on tocaven, bé, molt bé.
Pel que respecte a la cursa de 10 quilòmetres, el guanyador va ser Ivan Sanz Benito, de les Borges del Camp, que va fer la cursa en 55:53. El segon classificat va ser per Arturo Neriz, de Tarragona, que va fer la cursa en 56:48. Mentre que el tercer classificat va ser Juan Manuel Niteo, de La Granja, que va fer aquesta cursa de 10 quilòmetres en 57:56. Pel que respecte als falsetans, el primer falsetà classificat va ser el setè lloc, que va ser per Joan Esteller, que va fer la cursa amb 1:44:13. El segon falsetà classificat va ser Joan Fernández, al lloc 11, que va fer aquesta cursa de muntanya de 10 quilòmetres amb 1:05:40. Destacar el cap d'informatius de Ràdio Falset, Jordi Soldevila, com a 30è classificat, que va cobrir la cursa amb 1:14:27. Escoltem ara el membre de l'organització, Ronald Fargas, membre de l'organització d'aquesta tercera cursa de muntanya Vila de Falset, que es va celebrar ahir divendres pel terme municipal de la nostra població.
T'ho diria clar. Em sembla que hem guanyat enguany en termes futbolístics per golejada. Aviam, tothom que ha arribat a l'arribada ens està dient que ha sigut un èxit total en tots els sentits. Recorregut, l'amabilitat i la dedicació dels voluntaris, la senyalització del recorregut, la quantitat d'avituallaments que hi ha hagut i sobretot tot el que hi ha aquí a l'artesana de l'avituallament final, les begudes, la fruita, vamos, en general ha sigut un èxit total, total, total.
Estem parlant d'uns 370-75 participants. L'any que ve s'anirà a pujar una mica al sostre i arriba aquests 400, que sembla que no hagin arribat o no hagin volgut arribar.
Aviam, com han parlat tots els components de la comissió, primer acabarem de fer aquesta edició i la valorarem. I tant de bo que l'any que ve doncs, poguéssim, com a mínim, i ho desitgem tots, de repetir l'enguany. Pujar el llistó seria difícil, però aviam, per intentar que no quedi. Però com a mínim ja afirmem lo d'enguany, que tothom ha quedat molt, molt, molt content.
Parlar ja de que està consolidada potser ja no cal, no? Ja se sap que el calendari dels corredors de curses de muntanya, Falset hi apareix en aquest calendari.
Sí, sí, com deies tu, aviam, Falset pertany al circuit circuit de les Terres de l'Ebre, de curses de muntanya, i com deies abans, si està d'estar consolidada, aviam, el primer any vam ser uns 250-260 corredors. L'any passat ja vam passar dels 300, va ser 320 i enguany 370, o sigui que creiem des de la comissió que la prova està molt consolidada. A veure si l'any que ve doncs, la podem tirar endavant, que jo crec que sí.
Deixant la cursa de muntanya Vila de Falset que es va celebrar ahir, parlem de futbol perquè ja aquest cap de setmana comença el campionat de segona territorial amb el seu grup tercer, on hi milita aquest any el Falset Esportiu, un Falset Esportiu que estrena categoria després de l'ascens del passat cap de setmana. Els falsetans juguen aquest diumenge, serà a Reus, a la seva capital, al terreny del Despertaferro, a partir de les 5 de la tarda, on visiten el terreny del Despertaferro. És el primer partit d'aquesta nova categoria que estrena el Falset Esportiu aquesta nova temporada. Un Falset Esportiu, doncs, Champions, que començarà a rodar la pilota aquest diumenge a les 5 de la tarda a les 17 hores a la capital del Bascamp, al terreny del Despertaferro. I per obrir boca aquest calendari, la primera jornada del grup segon de segona territorial té els següents emparellaments per aquest cap de setmana. Són els següents: Unió Astorga, Alhambra de Reus, Riudoms, Alcover, Salou, Vilaseca, Bonavista, La Selva del Camp, Sant Pere i Sant Pau, L'Hospitalet, Mas Pellicer, Tarragona, Nàstic C, Duesaigües, Mas Pujols, Espanya Canonja i el ja mencionat per demà diumenge a les 5 de la tarda entre el Despertaferro i el Falset Esportiu. Els falsetans debutaran aquí a casa el proper cap de setmana, la segona jornada d'aquest campionat, el proper diumenge, on s'enfrontaran a l'equip del Nàstic C. Els demés equips base del Falset Esportiu començaran el campionat aquest la primera setmana del mes d'octubre, com també començarà el campionat de tercera territorial, on enguany hi milita el Porrera Unió Esportiva. I fins aquí, doncs, els esports de l'informatiu. Serà fins al proper cap de setmana, serà fins aleshores. Bon dia.
Gràcies, Jordi. Abans de marxar, titulars. Cinc denominacions d'origen de la demarcació de Tarragona han demanat una destil·lació de crisi, una opció per convertir la producció de raïm no en vi, sinó en alcohol, i una solució que no agrada al Ministeri de Medi, Ambient, Rural i Marí, però que es presenta com la solució més factible en un context de crisi econòmic com l'actual. L'Ajuntament de Falset posa fil a l'agulla en les mesures per lluitar contra l'atur i anuncia la contractació de fins a 6 persones amb aquesta finalitat. La tercera cursa de Falset arriba als 375 corredors i es consolida en el calendari d'aquest tipus de competicions.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Moment, doncs, de tancar aquest informatiu cap de setmana, que la sintonia de Ràdio Falset, que és acompanyat a l'edició, al control tècnic i també a la veu, Jordi Soldevila, esperant retrobar-los el proper dimarts amb els butlletins informatius, que acabin de passar un bon cap de setmana, i aquells que l'hagin tingut, doncs també un bon pont. Adéu!